Bienvenido, fantísticos, Radio Mollet.
Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiquí de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que serà el vostre barman, i comptem amb el suport tècnic de l'Ivan Núñez i de l'Eric Nogales. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com m'acostumo a dir, poseu-vos còmodes, gaudeu, demaneu el còctel que més agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten. Avui és divendres 14 de febrer de 2025 i volia començar fent un comentari respecte al Dia Mundial de la Ràdio, que es commemorava ahir. A mi m'agrada molt la ràdio en el seu format clàssic, però també en el format de podcast, que no és exactament el mateix. Bé, ni falta que fa. I volia fer un record des d'aquí a programes i veus que m'han acompanyat sempre, com el Diego Manrique o el Xema Rey, que estaven a Ràdio 3, i ara el Diego RJ, que cada vespre condueix l'espai El Sótano. Veus com l'Àlex Gorina i la seva Finestra Indiscreta, o en Toni Clapés, que passen els anys i encara m'agrada escoltar el seu versió. Alfons Arús, el Força Barça, els Sabanes Conxinxetes a Ràdio L'Hospitalet, el futbol amb el Puyol abans i amb el Pou ara, el José María García, i per no parlar dels diversos podcasts que vaig seguint, com Los Aristòcrates, com La Sotana, Rockzone o, naturalment, O.G. de Simpson. I només els puc dir gràcies a tots. Però aquí a Ràdio Mollet també tenim ara un programa a fer. I aquest vespre tornarem a tenir una sessió de música i cinema a base de biopics musicals que ens van deixar molts per comentar la setmana passada. Ja ho vaig dir, no hi són totes. Algunes no les he vistes, altres no vull parlar-ne. I no, no es tracta de fer una relació exhaustiva per la qual doncs, necessitaria molts programes, sinó de ser honestos i explicar si la pel·lícula és a l'alçada del personatge, si almenys es deixa veure, si no passa de curiositat, o si és un desastre, que alguna també ho és. Comencem.
¿Vas a tomar algo, chico?
Sí. Deme una Fanta.
¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
Bueno, pues deme una Pepsi sin.
¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
Vivim en una era daurada per la cinema i la televisió, almenys en quant a quantitat d'oferta. No obstant això, l'augment de la competència fa que les fórmules de l'èxit se segueixin més rigorosament que mai per intentar minimitzar el risc. Tot fins que el mercat es col·lapsa i es cansa del mateix i cal buscar la nova fórmula, però això és una altra història. Una de les més evidents, una de les fórmules aquestes que estan triomfant és aquest basat en fets reals, que inunda el cinema i la televisió de diverses formes, ja sigui amb true crimes o amb biopics. Sí, perquè sembla que ara, si vols fer una pel·lícula d'Oscar, has de fer un biopic, i si és algú del món de la música, doncs escolta, All in Hume. Aquesta combinació ho té tot. D'una banda hi ha la realitat que conforma el relat, i a més, el protagonista es posa en boca de tots per la seva transformació o semblança amb l'artista retratat. L'avantatge d'apostar per una estrella de la música és, per descomptat, aprofitar-se de la seva ja enorme base de fans. Tenir una base de fans prèvia a una estrena és el somni humit de qualsevol producció. Tot i això, de vegades el mercat col·lapsa i hi ha pel·lícules que cauen una mica en l'oblit gairebé abans d'arribar sense ser ni millors ni pitjors que altres. I n'és un exemple d'això, Back to Black, el biopic d'Amy Winehouse, que tenim a les plataformes després d'un pas molt desapercebut per cinemes. Ni el tràiler, ni les primeres imatges, ni l'estrena en cinemes, ni la semblança de l'actriu protagonista, la Marisa Abela, amb la diva del soul, van aconseguir captar l'atenció de la gent. Però més enllà del col·lapse de ser l'enèsim biopic musical o que la gent estigui una mica farta, segurament aquí hi havia uns altres problemes. Una de les raons de per què no ha triomfat aquest Back to Black, com hauria de ser, segurament és l'existència prèvia i prou recent de Amy, el documental guanyador de l'Oscar sobre la cantant que es va estrenar a 2015. Esclar que les obres de ficció solen tenir més mercat que els documentals. La ficció, a més, dona lloc a omplir buits, a millorar la realitat, a transformar-la en base a la llegenda. Això és especialment útil quan mirem històries antigues, on molts dels protagonistes, doncs, ja no hi són entre nosaltres. Però aquest no és el cas d'Amy Winehouse, el dramàtic final de la qual el vam veure quasi en directe per la televisió. No vull dir pas que Back to Black sigui un mal biopic, potser una mica convencional, però amb un molt bon treball de l'actriu principal i un bon tractament musical. Probablement li resta punts el fet de ser una història bastant esbiaixada pel pare de l'artista que, a la pel·lícula, es presenta com un ésser de llum, cosa que probablement està bastant lluny de la realitat. Com a curiositat, dos grans, com en Nick Cave i el seu camarada de banda, el Warren Ellis, se'n fan càrrec de la banda sonora. En contrapartida, un cop més, és la protagonista, l'actriu, la Marisa Abela, qui canta les cançons en un moviment francament ridícul, però ja ho vaig comentar la setmana passada i no insistiré. Us confessaré que jo vaig descobrir la música d'Amy Winehouse cap a 2007. Ella ja portava una temporada protagonitzant portades, però jo em resistia a escoltar-la. Pensava que era una d'aquestes cantants pop que explotaven la vessant choni anglesa, com si fos, jo que sé, la Lily Allen. Estava, òbviament, molt equivocat. Però una nit, de tant sentir a parlar d'ella, doncs, ves per on, em vaig posar una cançó i vaig al·lucinar completament. Aquesta va ser la primera cançó que vaig escoltar d'Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. I should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. Say no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above a place. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. Sí, a 2018 ho petava molt fort Bohemian Rhapsody, el biopic de Queen. El 2019 seria l'any de Rocketman, el biopic sobre Elton John. Bé, la primera curiositat, o potser no tant, és que el director de Rocketman és també el director de Bohemian Rhapsody, o d'una part. Bohemian Rhapsody va començar amb en Bryan Singer assegut a la cadira plegable, però el director va ser acomiadat a meitat del rodatge i va ser en Dexter Fletcher qui se'n va fer càrrec. I aquestes coses, que sonen molt a Hollywood dels anys 30 del segle XX, i que sovint porten a desastre, en aquest cas, òbviament va sortir bé. I el següent moviment d'en Dexter Fletcher va ser, com a director, aquesta Rocketman, de la qual parlem ara mateix. Rocketman se centra, doncs ja ho hem dit, a la vida d'Elton John, amb l'atreviment i honestedat que la seva predecessora no va tenir mai. I encerta perquè entén una cosa bàsica en un biopic. Tota pel·lícula centrada en la vida d'algú és una elecció de moments determinats i un enfocament molt específic. Que una pel·lícula intenti reproduir un a un els esdeveniments de la vida real d'una persona no vol dir que estigui explicant la veritat, només, i amb sort, una part. Però quan es tria fer-ho des de la perspectiva de l'implicat, amb l'avantatge de que Sir Elton John és viu encara, i la subjectivitat dels seus records, doncs la cosa canvia. Continua sent un relat condicionat, però un que representa la persona, doncs com cap pàgina de Wikipedia farà mai. Aquesta pel·lícula, bé, protagonitzada per un Taron Egerton, que està molt bé, particularment venint d'aquella decepció que va ser Kingsman, doncs la pel·lícula Rocketman ens demostra diverses coses en comparació un cop més amb Bohemian Rhapsody. En primer lloc, que la figura del director importa i molt. Després, doncs que el musical pot ser una opció i que es pot guardar el respecte a la vida i obra d'un artista sense passar per alt els seus moments més durs i qüestionables, inclosos també els assumptes sexuals. I no és que Rocketman s'hi vulgui recrear en la condició homosexual de l'artista, però no fa gala del puritanisme que veiem a Bohemian Rhapsody. Rocketman comença amb un pla increïble. Elton John apareix amb un passadís a càmera lenta, amb un vestit taronja amb plomes, i s'asseu a una sala on un grup de suport per addictes està realitzant una de les seves sessions. Aquest serà l'eix del present amb què comptarem perquè, a través de flashbacks, el cantant ens pugui anar explicant la seva història. Una història que dona també merescudament el crèdit al Bernie Taupin, el seu etern i atrista i millor amic. No creieu, el que passa a Rocketman ho hem escoltat mil vegades. I ens trobem amb un conjunt de llocs comuns. Una mirada als traumes infantils, una reunió amb l'escèptic cap d'una discogràfica, una primera actuació que porta l'èxit, evidentment un muntatge ràpid amb titulars a diari i discos d'ors, un descens als inferns i una tornada gloriosa. El de sempre, però en aquest cas amb un aspecte colorista i més a prop del musical teatral. No sempre ben resolt i que, bé, és una aposta que pot tirar enrere un sector del públic, però s'agraeix el risc. I sent un tio tan excessiu com l'Elton John era, almenys fins als anys 90, doncs encaixa bé. Va, escoltem el tema que dona títol a la pel·lícula, Rocketman. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time. The touchdown brings me round and get to find. I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man.
ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell.
Però ara tornem a fa uns anys, amb una època en la que no se'n feien aquests grans biopics tan pomposos i comercials. Ara s'està preparant un biopic sobre els Beatles i potser podríem recordar que ja en tenim un biopic sobre els Beatles, més o menys. Era l'any 1994 quan es va estrenar la pel·lícula Backbeat. Veiem, és Liverpool, és 1957. Amb una festa parroquial, el jove guitarrista Paul McCartney fa una prova pel grup The Quarrymen, en el que també hi ha John Lennon. Els mesos següents s'uneixen a ells el guitarra solista George Harrison i l'Stuart Sutcliffe, Stu, un amic de Lennon, que a més de músic, doncs resulta ser un pintor de talent. La banda es rebateja com els Silver Beatles i el grup se suma finalment al bateria Pete Best. El 1960 els hi arriba una oferta de fer la residència en un club d'Hamburg i el quintet s'embarca en aquesta aventura alemanya. A Hamburg toquen en condicions complicades, diversos passis entre el vespre i la nit, i toquen constantment versions de rock and roll i de soul amb un so bastant dur i guitarrero. Una nit, amb una de les actuacions en un bar, en el bar d'Hamburg, l'Stu coneix la fotògrafa avantguardista Astrid Kitcherry i s'enamora. Això provoca enfrontaments amb Lennon i, doncs, el desinterès progressiu d'Stu pel grup. El corol·lari de la narració és ben sabut. El 1961, l'Stu Sutcliffe deixa els Beatles per dedicar-se a la pintura i la banda passa a ser un quartet. Torna a Liverpool i la resta, com s'acostuma a dir, és història. Jo vaig conèixer la música dels Beatles aquell any 1994 i si realment m'hi vaig interessar per la pel·lícula Backbeat, doncs va ser per la seva banda sonora. A causa del focus de la pel·lícula en els primers dies del grup, la banda sonora no inclou cançons escrites pels membres dels Beatles, sinó diverses cançons que el grup interpretava a Hamburg, versions d'uns altres artistes. En aquest sentit, es van reclutar músics icònics de l'època per recrear aquell so dels Beatles a Alemanya, quasi punk. Tots els músics eren membres de bandes de rock americanes contemporànies i en tenim doncs, gent de primer nivell com el Dave Berner de Soul Asylum, que era qui feia la veu d'en Paul McCartney. També en Greg Dooley, dels Up and Weeks, que feia la veu d'en John Lennon. Teníem el Thurston Moore, de Sonic Youth, a la guitarra, en Don Fleming, de Gumball, a la guitarra també, i en Mike Mills, de R.E.M., del REM, al baix. També tenim, per si fos poc, en Dave Grohl, de Nirvana, que aleshores era de Nirvana, a la bateria. I fins i tot ens trobem, com a curiositat, en Henry Rollins fent la veu de l'Stuart Sutcliffe. I com a productor, doncs un tio com en Don Was, un tio que va ser capaç d'insuflar una nova vida a grups que venien dels 60 i dels 70, com en Paul McCartney, l'Iggy Pop o els Rolling Stones. Ja en van parlar d'en Don Was a l'episodi que van dedicar a Hackney Diamond, el disc dels Rolling Stones. La temporada passada va ser aquí al Bartiquí de Ràdio Mollet. Tornant a la pel·lícula, doncs la gran estrella d'aquella cinta era l'Stephen Dorff, qui en aquells anys 90 semblava que ho petaria molt, cosa que al final doncs ben bé no va ser. Però no es pot negar el carisma que tenia en pantalla aleshores. Què us puc dir? Amb Backbeat no sóc objectiu. De fet, us confessaré que mai no sóc objectiu quan em poso davant del micro del Bartiki i tot són opinions esbiaixades de qui us parla, que si no, doncs, bé, llegiríeu la Wikipedia i avall. En fi, que Backbeat em porta els meus 15 anys, que aquella banda sonora combinava les dues coses que havia descobert que em flipaven, el rock alternatiu i també el rock clàssic, i que l'aspecte de l'Stephen Dorff amb el seu pentinat, les Ray-Ban, Wayfarer negres i la jaqueta de cuir eren al·lucinants. Segurament la pel·lícula no és res extraordinari, però segur que és més sincer i honest que el biopic que s'estrenarà aviat. Proposem alguna cançó de la banda sonora. Això és Please, Mr. Postman, The Backbeat Band.
Wait!
Wait,
yeah, Mr. Postman.
Mr. Postman, look at me.
I si hi ha un biopic en marxa sobre els Beatles, hom podria preguntar què passa amb els Rolling Stones. Bé, em temo que haurem d'esperar a que mori en Mick Jagger i en Keith Richards per veure això. O almenys un dels dos. Tant de bo que sigui d'aquí molts anys, però bé. Ja se sap que sempre és millor quan els protagonistes del biopic són morts i no es poden queixar. Però, a 2005, vam trobar-nos amb una curiositat, una pel·lícula que duia per nom Stoned i que portava com a acompanyament al títol el comentari El genuino Rolling Stone. A l'anglès original són més explícits i li diuen Stoned, The Wild and Wicked World of Brian Jones. I és que es tracta d'una pel·lícula biogràfica de 2005 sobre Brian Jones, ja sabeu, un dels membres fundadors dels Rolling Stones. La pel·lícula pren com a premissa la idea de que Jones va ser assassinat per un tal Frank Thorogood, bueno, un constructor que havia estat contractat per renovar i millorar la casa de Brian Jones a Cotchor Farm, a East Sussex, tot i que hi ha un curiós epílag de fantasmes on en Jones torna a la Terra per agrair al xòfer Tom Keylock per haver-lo convertit en un màrtir immortal. Bé, la pel·lícula també pinta una imatge de l'ús d'alcohol i drogues de Jones, el seu allunyament dels seus companys de banda i les seves relacions tumultuoses amb Anita Pallenberg i també amb la seva darrera parella, l'Anna Woglin. La premissa de la partida és atractiva i el personatge de Brian Jones sempre m'ha resultat interessant, com un tio com ell, que era carismàtic, un tio molt viciós i un músic extraordinari, doncs va caient poc a poc en la intranscendència al que era el seu grup, perquè Rolling Stones eren el seu grup. Ell també va veure com els que eren els seus amics, en Mick Jagger i en Keith Richards, s'allunyen d'ell i el fan al buit. I la seva mort accidental, que alimenta tota mena de teories de la conspiració, com veiem a la pel·lícula, i que d'alguna manera, doncs, no neguem. Va aliviar en Mick i en Keith, que ja no havien de lidiar amb la mala consciència d'haver abandonat a qui era el seu amic. El problema és que la pel·lícula és molt dolenta. Naturalment que els Rolling Stones no en van voler saber res. Tampoc els deixa molt bon lloc. I naturalment que no sona ni una nota de cap cançó de Rolling Stones a tot el metratge. I com a banda sonora, doncs trobem temes de blues clàssic, alguna cançó de l'època com el Paper Sun de Traffic, o ens trobem els Kula Shaker fent una versió de Bob Dylan. Tot plegat, un despropòsit. Però que us puc dir, si hi havia una pel·lícula dels Rolling Stones o de Brian Jones, jo l'havia de veure, i la vaig anar a veure. Ja us dic, era 2005, i d'acord que era una nit entre setmana, però em va passar una cosa que només m'ha passat un cop més a la meva vida. I vaig anar amb la meva xicota al cinema, era una sala petita d'un cinema de Barcelona, podria ser el cinema Bosque. I no hi havia ningú a la sala. La projecció va començar, i aquella nit només es van vendre dues entrades, i allà hi érem, tots dos, com si fos una mena de projecció privada. Curiós i simptomàtic alhora. I 20 anys més tard, ningú no recorda aquesta pel·lícula i no puc sorprendre'm, la veritat. Tot i que si voleu, doncs la podeu trobar a Filmin i fins i tot doncs ronda per YouTube una còpia sota el nom Stoned Brian Jones Story 2002 Spanish Subtitles. Òbviament això de 2002 és un error, la pel·lícula de 2005, però si en teniu curiositat, no digueu que no ho suposo fàcil. I ara, doncs, sentim una mica de Rolling Stones. Al Bartiki sí que posarem els Rolling Stones originals en un dels temes en què es nota més el segell del Brian Jones. Això és Under My Thumb. Push Abans de la boda dels biopics musicals, ens van trobar amb la moda dels llibres autobiogràfics musicals. Un cop més, de biografies de músics en tenim publicades des que el pop i el rock van néixer. A principis de segle, però, les bandes i artistes s'ho van prendre d'una manera més seriosa. Personatges com Slash, com Anthony Kiedis dels Red Hot Chili Peppers, com en Keith Richards, o la Kim Gordon de Sonic Youth, doncs van escriure les seves autobiografies, sempre amb l'ajuda d'un professional, esclar. I tot això en els darrers, doncs, 25 anys, posem. Però, si una biografia va sorprendre per honesta, per brutal, per divertida, va ser la dels Motley Crue, titulada The Dirt, en anglès, Los Trapos Sucios, en castellà. Una lectura molt recomanable, era l'any 2001. I vet aquí que a 2019, i produïda per Netflix, es va estrenar la versió cinematogràfica d'aquest Los Trapos Sucios. Sincerament, i com ja us vaig explicar que em va passar amb la peli dels Niggers with Attitude, si als anys 90 en diuen que un parell de dècades més tard es produiria una peli comercial sobre les Motley Crue, no m'ho hagués cregut pas. En el cas dels Motley Crue, la cosa va naturalment d'excessos, de drogues i sexe i violència i macarrisme, cosa que als Queen no els agradaria que exposessin els seus draps bruts a la gran pantalla, mentre que els Motley Crue, doncs, n'estaven encantats. La publicació del llibre els hi va donar una segona vida, després de passar per hores baixes a l'època del grunge, i la tirada de la pel·lícula els va servir per continuar a la popularitat, mentre la malaltia degenerativa del seu guitarrista Mick Mars els ho permetés. I com s'ha demostrat, fins i tot més enllà. Encara avui fan gires amb en John Five fent-se càrrec de la guitarra. La pel·lícula, en aquest cas, és més aviat una comèdia. És clar que hi ha moments dramàtics, però, en general, no s'apalanca en els moments intensos. També val a dir que és una producció sense grans estrelles, ni a la direcció, ni en els actors, i al final, bé, és un producte pels fans de la banda i pels fans del rock en general. D'acord que el raper en Machine Gun Kelly interpreta el bateria Tommy Lee i el director de la cinta ve de Jackass, però no seria un gran plantel d'estrelles. En fi, un cop més, com ho era el llibre, és un producte honest que mostra els excessos des d'un punt de vista més aviat lúdic, la qual cosa s'agraeix, donada la tendència al drama dels biopics convencionals. En realitat, és una pel·lícula que serveix per veure els Motley Crue vacilant l'Ozzy Osbourne i aquest esnifant una filera de formigues. I amb un final, amb la reconciliació, almenys, de cara a la galeria, del grup amb el cantant Vince Neil, que torna amb la banda després d'estar-ne fora entre 1992 i 1997. La pel·li és, doncs, una versió molt més ensucrada del llibre. El llibre s'endinsa no només en els excessos, també en les misèries. I encara amb això, els 100 minuts que dura la pel·lícula, doncs, escolta, són molt recomanables. Sentim ara un dels clàssics hits de Motley Crue. Això és Looks That Kill. Tornem ara a revisar pel·lícules pretèrites. En aquest cas, ens anem amb una de l'any 2000. Veureu, us haig de confessar que arriba un punt en què qualsevol pel·lícula de l'any 2000 en endavant sempre fa la sensació de que és una pel·li de fa poc. Però no, em fa un quart de segle. I no vull continuar perquè em deprimeixo. Va, sí, que avui tinc la tarda masoquista. Quan es va estrenar a Backbeat, en feia quasi tants anys de l'època dels Beatles, com els anys que fa des que es va estrenar la pel·lícula de la que parlaré ara, Quasi Famosos. En fi, Quasi Famosos, Almost Famous en l'original, és una pel·lícula, com us dic, pel·lícula de l'any 2000, pel·lícula escrita i dirigida pel Cameron Crowe, que està inspirada en les seves pròpies experiències com a jove escriptor per a la revista Rolling Stone. La pel·lícula segueix en William Miller, un adolescent de 15 anys que a 1969 aconsegueix treballar com a periodista per a Rolling Stone i que acompanya una banda emergent, Stillwater, en una gira nacional. Al llarg del camí, en William descobreix la cultura del rock and roll dels anys 70, forma amistats, s'enamora i aprèn a navegar per aquest món d'il·lusions, sovint poc reals. I bé, fins ara, doncs no hi ha rastre de biopic, i és que, en aquest sentit, doncs pren una mica l'estil que ja vam comentar la setmana passada amb Velvet Goldmine. Dibuixa una història ficcionada a base d'històries i també llegendes de diversos grups de l'època, totes aglutinades en uns personatges que ens recorden a d'altres ben reals. Així, una de les protagonistes és la Penny Lane, joveníssima grupi dels Stillwater, que segueix la narració i que interpreta la Kate Hudson, qui, per cert, va ser nominada a un Oscar per aquest paper, premi que no s'endugué, però, escolta, pas mal. En fi, la Penny Lane té parts que recorden a la Bebe Bull, la Pamela Desbar, i també diria la Lori Mattix, tot i que la curta edat d'aquesta última fa que tota referència amb ella sigui escabrosa. En fi, doncs, per exemple, amb aquesta història doncs no podem ficar-nos gaire perquè la peli doncs és molt més feta per tots els públics. I totes aquestes senyores que he comentat, doncs la Bebe Bull, la Pamela Desbar i sobretot la Lori Mattix, doncs van ser famoses per tenir rotllets amb estrelles del rock, alguns més o menys permanents i d'altres esporàdics. La banda que segueix el William, els Stillwater, prenen moltes referències dels Allman Brothers Band i també dels Eagles. Però, per exemple, la por als avions la prenen dels Who, que van patir un vol molt complicat, i, òbviament, dels Lynyrd Skynyrd, que van patir un accident on van perdre el seu líder, el Ronnie Van Zant. I també trobem referències als Led Zeppelin, l'escena de la festa, passadíssims a tota substància, on el guitarrista puja a la teulada i crida «Soy un dios dorado». Bé, aquesta és una anècdota ben coneguda dels Led Zeppelin, tot i que en la vida real això no ho va dir el guitarrista, sinó el cantant, en Robert Plant, que, efectivament, als 70 era un déu daurat i d'aquesta burra no en baixo. Tot plegat a conformar una pel·lícula doncs, que està molt bé i que fa un retrat amable, però realista alhora, del rock dels 70. I pel que respecta a la música, naturalment que és una col·lecció molt significativa del rock de l'època. Inclouen també un parell de temes nous que van fer doncs, pel grup que va seguint la història, que és Stillwater. Però la part interessant és a la música que sona durant les escenes i que, com acostuma a passar, no queda tota recollida al disc que es va treure de la pel·lícula. Ens trobem els Beach Boys, ens trobem Neil Young, Lynyrd Skynyrd, The Who... Ens trobem uns Led Zeppelin que gairebé mai no deixen les seves cançons per a aquestes coses i que ho van fer com a deferència al Cameron Crowe, a qui, òbviament, coneixien d'aquella època. També trobem Elton John, Cat Stevens o un tio que em ve molt de gust posar ara perquè sovint a 2025 se'l recorda com un hortera. Per amics meus, quina música més bona va fer entre finals dels 60 i els anys 70? Rod Stewart, Every Picture Tells Story. Thank you. I continuem parlant de biopics aquí al Bartiqui de Ràdio Mollet, quan ja són gairebé 7:45, tard. I anem ara amb una altra pel·lícula de les, diguem-ne, no canòniques. 24 Hour Party People, una cinta que es va estrenar l'any 2002. Veiem, això és Manchester, és l'any 1976. El presentador de televisió, Anthony Wilson, presencia el primer concert dels Sex Pistols a la ciutat. Aquesta serà la seva inspiració, la seva epifania per crear una discogràfica, Factory Records, i també doncs, fundar un local per a actuacions, diguem-ne, rares. Un local que va posar per nom la Hacienda, així com si fos en castellà, i que agafaria moltíssima importància els propers anys. En tenim música, en tenim sexe, en tenim drogues, personatges estrafolaris, a la història de l'espectacular ascens i caiguda de la discogràfica que va acollir gent com Joy Division, Trinity Column, Orchestra Marvelous in the Dark, New Order o Happy Mondays. Aquesta pel·lícula és una comèdia, sovint fan servir el recurs de trencar la quarta paret i, en general, doncs fa un repàs de la moguda de Manchester des del post-punk fins a l'adveniment del triomf de la música electrònica de ball. No té, doncs, res a veure amb produccions de Hollywood com Quasi Famosos. I la narració tampoc seria canònica. Aquesta és una pel·li britànica molt menys ambiciosa i segurament li manca una mica d'èpica, fins i tot d'emoció, que al final doncs és el que tots, d'alguna manera, busquem quan seiem davant la pantalla per veure aquestes històries. La resolució, però, és correcta i es deixa veure. Segurament, amb una escena com la de Manchester, on es va passar de la foscor dels Joy Divisions, del Joy Division, a l'adonisme drogadicte dels Happy Monday, tot això en menys de 10 anys, doncs mereixia un relat més a prop d'aquesta 24 Hours Party People, més que no pas una narració a l'estil de Quasi Famosos. I és que el mateix títol de la pel·lícula no dona peu a confusió i el que vol reflectir la pel·lícula en si. Potser la música als inicis era fosca, però l'esperit era d'alliberament i de diversió. Va, escoltem els Happy Mondays amb el tema que es va prendre el títol per la pel·lícula, 24 Hours Party People. Tornem ara amb un altre biopic dels canònics, dels de Hollywood, però un dels bons. Parlo del biopic de Ray Charles, titulat senzillament Ray, pel·lícula de 2004. Ray hauria d'haver ensenyat molt, molt a aquests que els darrers anys han pensat en dedicar-se al gènere del biopic musical. Exactament 20 anys després de la seva estrena, la pel·lícula d'en Taylor Hackford continua sent una joia en el gènere que ha experimentat, diríem que una clara involució. I dic que els riscos pel director d'Oficial y Caballero no eren gens petits, tenint en compte que el rei Charles, que va morir uns mesos abans de l'estrena a les sales de cinema, va ser i segueix sent un dels genis musicals més increïbles del segle XX. Ray Charles, tots ho sabem, afectat per la ceguesa provocada pel glaucoma infantil, va ser capaç d'inspirar milions de persones a sorprendre amb el seu talent i espontaneïtat, però la seva vida va estar embolicada per la infelicitat, el patiment, la solitud i el dolor. Ray va ser un projecte que va requerir com 15 anys de treball, per un fet senzill i increïble. Cap estudi volia finançar el projecte. Fet sorprenent? Sí, però relativament, si tenim en compte com es veia el gènere quasi com a mort en aquell moment i com de complicat era sobretot trobar un actor creïble pel paper. Aleshores, el protagonista, en Jamie Foxx, havia estat llançat uns anys abans per una sèrie de pel·lícules que l'havien transformat en una mena d'hereu de Denzel Washington. El procés de preparació d'en Foxx va ser, naturalment, exhaustiu i va donar el seu resultat en forma d'Oscar, que sí, que igual no significa necessàriament la grandesa de la interpretació, però, escolteu, ajuda. Ray té dos grans punts forts des del principi. El primer és, òbviament, en Jamie Foxx, que és tan bo que et talla l'alè. El seu Ray Charles està lluny de ser el protagonista d'una hagiografia. La pel·lícula esdevé un llarg i turmentat viatge. El segon gran mèrit de Ray, la pel·lícula, és com evita una visió maniquea de l'Amèrica d'aquella època. Els blancs són descrits com una entitat externa dominant i és contra ells que en Ray Charles es trobarà lluitant en un moment determinat, quan l'FBI l'apunta directament per corrompre la joventut i també quan en Ray decideix posicionar-se a favor de la lluita dels drets civils. Però això no vol dir que els negres siguin representats com a més generosos, honestos o solidaris. És un camí on sovint els músics amb què s'hi troba es revelen com a deslleials, aprofitats i allunyats de la idea de comunitat i fraternitat. Per exemple, sempre són ells els que l'acusen de blasfèmia quan comença a combinar el gospel amb d'altres gèneres. Ray té el seu personatge femení més tràgic a la Mergy Hendrix, una cantant amb qui el Ray Charles té un fill il·legítim. La seva relació tòxica, en tots els sentits, mostra els efectes humans del protagonista. I la droga, l'heroïna principalment, es mostra com el gran enemic, més que el racisme, més que els blancs o que els productors i agents estafadors. En definitiva, Ray va tenir un èxit rotund de públic i de crítica. La pel·lícula es va mostrar com un dels millors exemples de com parlar d'un artista de manera completa, exhaustiva, però sense cedir a la retòrica ni a l'exaltació. Tots els elements que el gènere, els darrers anys, ha deixat completament de banda, començat per Bohemian Rhapsody, després van arribar biopics més aviat mediocres sobre Bob Marley o sobre Amy Winehouse i d'altres. Però aquesta pel·lícula és i segueix sent una gran obra en què la vida i la música són una expressió l'una de l'altra i que 20 anys després segueix sent sensacional, malgrat que insisteixin en tenir Jamie Foxx cantant en lloc de sentir en Ray Charles original, que nosaltres sí l'escoltarem. Això és Bye Bye Love. Yep.
I'm gonna
I tancarem, ens anirem amb una pel·li que quan vaig sentir parlar d'ella em vaig fer il·lusions, però no. Hi havia rumors un biopic sobre Kurt Cobain, eren principis dels 2000 i per un moment vaig pensar que podria fer-se quelcom interessant. El resultat, però, és The Last Days, una pel·lícula de 2005 dirigida per Gus Van Sant que s'inspira en els últims dies de la vida de Kurt Cobain. El que naturalment ni es cita, ni es fa servir el nom, ni res de res. Òbviament, la vídua, la Kornilov, mai no ho permetria. Almenys aleshores, quan feien només 10 anys de la mort de Cobain, tot i que jo sic segur de que acabarà sortint un biopic canònic, terme que m'he inventat aquest vespre i m'agrada. Perquè, amics, The Last Days és un avorriment absolut, un despropòsit disfressat d'introspecció i ras i curt. M'estimo més veure Stoned 3 cops seguits que aquest The Last Days. Però era una ocasió perfecta per punxar la música de Nirvana al bar Tiki. Això és Dive. I amb aquest Dive, un tema de Nirvana del seu disc de cares B, Incesticide, doncs ho anirem deixant. Ja ho sé, encara falten moltes pel·lícules, però no hi haurà una tercera part. Almenys, no la setmana que ve. Per ara ho deixarem, han estat dues setmanes de biopics, alguns molt bons, d'altres fluixets i d'altres simples curiositats. Però mira, als fans ja ens agraden aquestes coses.
Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve, a la mateixa batora i pel mateix batcanal.
I com sempre dic, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVox. Us deixaré el link a les xarxes socials, al Bartiki, ja sabeu, @bartiki_RMAX, a Instagram, a tot arreu. Recomaneu, feu like i totes aquestes coses perquè ara sí arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el Bartiki. Salutacions a qui us parla, Carlos Molina, i de la dupla que conformen l'Ivan Núñez i l'Eric Nogales, a qui toquen botons al control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana.
Esteu escoltant Ràdio Mollet.